Primera secció de ciència d'aquesta dotzena temporada del Via Lliure. Ens fa molta il·lusió tornar a saludar aquest mes de setembre i ho continuarem fent durant els propers mesos als doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Què tal, tu?
Molt bé, tot molt bé.
Tot molt bé. Escolta, m'has vist que tothom parla de ciència, eh?
Està bé, això, veus?
Està bé.
La moda de posar ciència a la ràdio.
La ciència és important. Sí, senyor. A veure, no ho vam ser els primers, les coses com són. Però sí que podem dir amb la veu ben clara que des de fa molts anys fem secció de ciència en el nostre programa i ben satisfets. I orgullosos que n'estem. Recordem que el Salvador és doctor en genètica molecular, que va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i que des del 2008 dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. I avui tenim un munt de temes per comentar, però Salvador, jo vull que, fem un apunt sobre aquesta notícia que ha tingut tant de ressò al llarg de la setmana als mitjans de comunicació, aquesta anàlisi del genoma humà que ha presentat el projecte ENCODE. Ha sortit a molts mitjans, jo ja ho sé, i els oients diran, ah, ja n'hem sentit a parlar, però és que sabent que el Salvador treballa en temes de càncer, home, a mi m'agradaria que ens expliquessis quin impacte tindrà aquesta notícia i aquesta descoberta en el teu dia a dia com a investigador.
Important, important. A veure, és una eina, des de que vam llegir el genoma humà, potser és l'avenç més important pels científics per la, com a eina de treball, no? És potser una mica exagerat tot el ressò que se'n fa als diaris, perquè és més que un gran avenç que es pugui comunicar al públic, com dir, ara posem curat una malaltia o trobar la solució a un problema, és més una caixa d'eines que ens donen els científics per treballar. Per tant, hem de veure què en farem d'això, no? O sigui, realment és un avenç molt important, perquè el que vam fer amb el genoma humà va ser primer llegir tota la seqüència del genoma humà. Ara hem d'entendre què vol dir això i com es regula els gens dintre del genoma. Això és una mica el que estan fent els de l'ENCODE.
I això es facilitarà a tots els científics del món perquè avancin en les seves investigacions? O com funciona això?
Clar, mira, per exemple, t'ho dic, un exemple que faig jo mateix, per exemple. Les dades d'aquest grup d'això de l'ENCODE ja fa temps que s'estan publicant, o sigui, els científics hi tenim accés en els últims anys. Llavors, jo, per exemple, en un projecte que estic treballant ara, m'interessa saber si una proteïna interacciona amb una altra proteïna. En lloc de fer un experiment que em podria tardar mesos a fer-lo, vaig a internet, miro la informació del genoma humà, busco on està el gen d'aquesta proteïna i miro les dades que té l'ENCODE. Amb això puc saber quina és la zona reguladora d'aquest gen, on està, quines proteïnes s'uneixen, i això m'estalvia una feinada immensa.
I el que vosaltres descobriu sobre aquesta proteïna en concret, també ho pengeu a la xarxa perquè se'n beneficin altres investigadors, o hi ha competència? Perquè és que si no, al final, hi hauria molts grups treballant en les mateixes coses i no avançaríem, no?
Bueno, és una mica les dues coses. Hi ha competència, hi ha gent que està treballant en les mateixes coses, però tan bon punt tenim els resultats, els pengem.
Els pengeu sempre.
Això és la idea. Però clar, res no garanteix que en aquest moment no hi hagi una altra persona treballant en la mateixa proteïna
clar,
que jo.
Però sí que està assegurat que si descobreix alguna cosa la penjarà.
Efectivament, això és una mica la gràcia de l'ENCODE, ha sigut això, que a mida que anaven generant dades s'anaven penjant. Per tant, l'anunci aquest de la publicació d'aquests articles pels científics no és res especial perquè ja fa temps que estem jugant amb aquestes dades.
O sigui, molt important pels investigadors.
Sí, avancen molt
important. Molt important. Ara, per la gent s'ha de veure. O sigui, se sap realment quan en gaudirem dels beneficis de totes aquestes investigacions.
Clar,
no?
Saps què passa? Que quan hi ha un projecte tan gros com aquest pensa que s'han gastat 185 milions de dòlars al llarg d'una dècada, no?, per fer aquest projecte. És com el genoma humà, no? Quan hi ha un projecte tan llarg, amb tanta inversió i tants diners ficats, el públic vol saber una mica per què serveix tot això, no? I més que veure com un avenç, això és el que et deia, no? Veig més com una caixa d'eines, que et dona la caixa d'eines que en si mateixa no serveix per res, no? Però amb aquestes eines pots fer
grans coses.
El que anirem veient.
Molt bé, doncs de mica en mica ja anirem descobrint per què serveix tota aquesta investigació. Ara el que farem serà resumir algunes de les notícies científiques més importants que hi ha hagut al llarg de l'estiu. Perquè molta gent ha estat desconnectada durant l'estiu.
Sí,
les vacances, la gent moltes vegades diu, mira, jo em desconnecto una mica, i han passat coses molt interessants.
Sí, la ciència avança sempre, encara que estiguem de vacances, encara que esteu a la platja, la ciència sempre tira endavant.
Sí, senyor, doncs vinga, comencem.
Més a prop de la píndola anticonceptiva per homes.
A veure, Salvador, ja fa molt de temps que s'investiga.
Mira, s'ha sentit parlar d'això, sí, és una cosa de fa anys i anys, que per què no hi ha una, de la mateixa manera que hi ha una píndola per les dones, per què no n'hi ha una pels homes, no? A veure, un dels motius és que és més fàcil bloquejar el cas de les dones, només s'ha d'impedir que hi hagi un òvul al mes surti, no? En el cas dels homes estem produint 1.000 espermatozous més o menys per segon, per tant, bloquejar la fàbrica aquesta d'espermatozous pot ser una mica més complicat.
1.000
no?
per segon?
Sí.
Però i no pareu?
Som unes màquines.
A veure, és que no, és que això nou que m'estàs dient. O sigui, jo sabia que sortien milions d'espermatozous quan hi ha l'ejaculació, però que estiguéssiu produint 1.000 espermatozous per segon...
Pensa que es generen i es moren. O sigui,
però quines màquines, sempre... no? Són unes màquines. Mare de Déu!
Sempre treballant, no? No
sempre treballant,
mai.
No, està claríssim, sempre a punt. Total, que clar, això és més complicat.
Clar, bloquejar tanta feina és una mica més difícil, no? I s'estava fent una mica com la idea que s'ha fet amb les dones, que és intentar usar hormones per bloquejar, evidentment, com que això és un procés que depèn de les hormones masculines, doncs intentar trobar la forma de bloquejar-ho. De fet, existeixen uns pegats d'hormones masculines per bloquejar l'espermatogènesi.
Però és segur, això? Funciona?
Bueno, existeixen. El que passa que, per algun motiu o altre, no s'han comercialitzat mai. O sigui, no pot ser que no siguin tan bons com diuen, però hi ha alguns estudis que diuen que funcionen. En tot cas, sembla que per aquí no va la cosa. El que hem trobat ara és una píndola que es diu... bueno, un fàrmac que es diu JQ1, que el que l'estaven investigant per tractar el càncer, que han vist que casualment que, doncs, inhibeix la maduració dels espermatozous. I a més a més, la importància és que és reversible, no? Quan deixes de prendre la pastilla, doncs l'efecte desapareix.
Ah, i té efectes secundaris o no?
En principi diuen que no, cosa que bloquejar les hormones sempre hi ha la por de que pugui tenir algun efecte secundari. Això diuen que en principi ho han fet amb ratolins, eh? Estem parlant en estudis molt inicials amb ratolins. Sembla que els ratolins estan sans i bons. Per tant, estem una mica lluny encara de poder-lo veure a les botigues, però és un pas endavant a un camp nou que no, fins ara no s'havia explorat.
Anem a Austràlia.
A Austràlia es començaran a vacunar els nois contra el virus del papiloma.
A veure, jo no sé per què, però aquesta vacuna tots l'associem, no sé per què no, evidentment que ho sé, l'associem a les noies,
sí,
no?
Exactament.
És una vacuna que almenys aquí s'ha aplicat sempre a les noies.
Sí, el virus del papiloma humà és el principal causant del càncer del coll d'úter, per tant, és una malaltia sobretot que afecta les dones i, evidentment, s'ha començat a vacunar primer les dones des de l'any 2007 que es van començar a sortir les vacunes.
I quin sentit té vacunar nois?
Més important, s'ha estat discutint en aquests últims 5 anys si podria ser important o no. Pensa que el virus del papiloma es transmet per via sexual. Per tant, els homes poden transmetre el virus. Ells no s'afecten tant, els homes no en principi no tenim tants problemes d'això, tot i que el virus del papiloma pot causar càncers de penis, de boca i d'anus, que també això afecten els homes, però són, comparats amb el número de càncers de coll de matriu, són relativament pocs. Però, sobretot, això serviria per evitar que els homes propaguessin el virus. Seria una forma de controlar com s'escampa aquest virus.
Més que res, perquè més és un virus que no dona simptomatologia, oi, aquest?
Vull dir,
tu el pots portar, de fet hi ha segurament oients que ens estan escoltant, ara no vull alarmar la gent, però que potser tenen el virus o l'han tingut i no són conscients, no?
Exacte, sí, la majoria de les oients que ens estan sentint en aquest moment han tingut el virus en algun moment a
la majoria,
seu.
Vols dir?
Sí, és que es calcula que entre 80 i 90% de les dones que són sexualment actives han estat infectades un moment o altre de la seva vida pel virus aquest.
Què dius? Però ara m'estic espantant. Però
no
és molt, això. 80-90% de dones amb una vida sexual activa.
Sí, pràcticament tothom. El que passa és que la majoria de vegades, en la gran immensa majoria de vegades, el que passa és que el virus desapareix en uns anys. O sigui, s'infecta, està una temporada per allà i després s'elimina. I no passa res. O sigui, la majoria dels casos no passarà res. Però un petit percentatge d'aquestes infeccions són les que evolucionen i es converteixen, malignitzen les cèl·lules i tenen el perill de convertir-se en un càncer.
Però això amb una citologia t'ho hauríem de detectar, no? No? Vull dir, les dones anem, doncs, almenys un cop a l'any al ginecòleg i això ens ho haurien de detectar.
Efectivament, però no tots els països es fa, hi ha programes de citologia ni es fa regularment i no totes les dones hi van. Evidentment la citologia és el que ha permès que els càncers de coll d'úter no siguin tan mortals com eren abans, perquè si es veuen doncs es poden agafar temps, però seria molt millor evitar inclús que apareguessin, que en el cas de la vacuna és això, es donen 3 dosis de vacunes a les noies i ja està, i no t'has de preocupar mai més del virus.
Doncs en fi, a Austràlia ja vacunen nois, veurem si això també arriba aquí o no.
De moment s'està recomanant als Estats Units i al Canadà, ho han recomanat també, aquí sembla encara no estem pensant-hi, però és un tema interessant.
Parlem de les màquines de rajos UVA.
Les màquines de rajos UVA causen càncer de pell.
Això espanta, eh? Vull dir, és que és com molt afirmativa aquesta frase, no?
Sí, no,
si causen càncer de pell, així tal qual.
Sí, espanta. Bueno, també podríem fer la mateixa frase dient el sol causa càncer de pell, que també és cert, i també hauríem de tenir tots por del sol, no? El que vol dir això és que hem d'anar amb compte, perquè fins fa poc es deia que com que les màquines de raig de raig UVA només emeten aquests raigs, els UVA, que és una part dels raigs ultraviolats,
sí,
no és tot l'espectre, i el sol, en canvi, emet els UVA i els UVB, que són els UVB se suposa que són els més tòxics, doncs es pensava que això no era tan greu. viral. Ara s'ha vist, ja fa temps, de fet, que s'està veient que els UBA són tan, no són tan greus com els UBB, però també danyen l'ADN.
O sigui, s'hauria de prendre el sol en aquestes màquines amb crema de protecció, igual que fem amb el sol, o com va?
Sí, exacte. La idea seria una mica això, que no, tu no et pots posar, de la mateixa manera que no pots estar exposat al sol normal sense protecció durant massa estona, amb les màquines de raig UBA el mateix tipus, el dany és una mica menor, però també té la possibilitat de danyar-te el teu ADN.
Però, Salvador, la gent que va a aquestes màquines, em sembla que s'hi està poca estona. Vull dir, no estan allà 3 hores ficats a dintre de la màquina i van, jo que és que no sé.
Bueno, ja de tot.
Crec recordar que hi van potser un quart d'hora, una cosa així. Em sembla que és això, vull dir, estar una estoneta allà a la màquina i sortir.
Exacte, el que diu aquesta notícia una mica és això, que si es fan servir aquestes màquines s'ha de fer amb cura i vigilant, perquè hi ha gent que fa això, hi ha gent que fa més, hi ha gent que està realment addicta a les màquines aquestes, i amb la idea de que no són tan greus com el sol, no li sap greu, no?, passar-s'hi hores o tornar-hi regularment. El que hem de fer, simplement, el que diu aquesta notícia és que hem de vigilar tant quan prenem el sol a la platja com quan prenem el sol amb unes màquines de raig UBA.
Estic llegint aquí el guió, perdona que t'ho digui, que veig que no ho dius, és que... diu, si s'han usat abans dels 35 anys, el risc de patir un càncer de pell, que és el melanoma,
sí,
puja fins al 85%.
Uh-huh, efectivament.
Però a veure, és que ara hi hauria moltíssima gent amb melanomes. Hi ha molta gent que ens està escoltant que abans del 35 ha utilitzat aquestes màquines, no?
A veure, sí, aquestes dades s'han de posar una mica en context, no? A veure, els melanomes, només el 60% dels melanomes estan causats pel sol, pels raigs ultraviolats. La resta no se sap ben bé per què apareixen. D'aquest 60% es calcula que 5% dels melanomes que veiem han estat causats per les màquines, per l'exposició a les màquines de raig UBA. És una
d'acord,
proporció
relativament
petita.
D'acord, així ja s'entén millor. És que, clar, dit així, que puja el risc un 85%, sembla que tinguis tots els números per patir melanoma, clar, si t'hi has posat a la màquina abans dels 35.
No, què passa?
No és ben bé això.
No, és un tipus de càncer que no és freqüent, no es veu molt, però quan es veu, doncs és pot ser mortal perquè és molt agressiu, per tant s'ha de vigilar molt. El que hem d'estar pendents una mica d'això, que els raigs dels UBA no són innocus, és a dir, poden causar això, per tant el que és precaució i anar en compte.
Va, més notícies relacionades amb el càncer.
Els peixos també tenen càncer de pell.
Això és una novetat, o sigui, no se sabia que els peixos podien tenir càncer de pell.
Sona una mica estrany, oi? Que el peix sota l'aigua, doncs, pel sol li pugui donar càncer.
Però els rajos arriben molt fluixos allà dintre amb l'aigua, no?
Doncs mira, es veu que no tan fluixos com ens pensem. És una cosa nova i s'ha vist només a Austràlia amb una raça concreta de peixos, o sigui, és una cosa que en teoria no hauria de ser molt estesa. Però sí, va ser aquest estiu que uns científics es van adonar que hi havia uns peixos allà a Austràlia que tenien unes taques estranyes a la pell. Es pensaven primer que era una infecció per un fong o alguna cosa, i quan el van portar al laboratori van analitzar-ho, van veure que no, que era un càncer molt semblant als melanomes que tenim nosaltres.
Però igual està provocat no pels rajos del sol, sinó per contaminació, no podria ser?
No, van estar analitzant això, i el que van creure és que aquests peixos casualment tenien uns problemes, uns dèficits amb els seus gens que els feien més sensibles especialment als rajos UBA, o als rajos del sol. I llavors això era segurament la causa del càncer de pell.
Clar, és que el càncer, a veure, nosaltres en parlem sovint, perquè hi ha molta gent afectada de càncer, però els animals també tenen càncer.
Sí, sí.
És una malaltia que afecta els que som animals, nosaltres.
Ui, les plantes també tenen càncer.
Les plantes tenen... Aquí ja m'has deixat...
Sí, sí, sí. Tots els éssers vius,
les plantes.
Sí, sí, tots els éssers vius que tenim més d'una cèl·lula, els que estan compostos de moltes cèl·lules, tenim el risc de tenir un càncer. I les plantes tenen uns tumors semblant en principi als nostres càncers, passa que són una mica diferents, perquè clar, les cèl·lules de les càncers de les plantes no són mòbils, no es poden moure d'on estan. Per tant, no generen els problemes que tenim nosaltres de les metàstasis, de que envaeixen, de que s'escampen i tot això.
Però qualsevol animal, o sigui, un mosquit pot tenir càncer.
Un mosquit, no sé si s'ha vingut mai.
Escolta, però té unes quantes cèl·lules un mosquit. Vull dir, sí, com a possibilitats, el que passa és que no s'ha investigat.
Això és cert, i pensa també que el càncer necessita un temps per desenvolupar-se. Pot ser que el mosquit no arribi a viure mai prou per això, però podria... El que es veu molt és amb gossos. La gent que té gossos ho sap.
Sí.
Si un gos té més de 10 anys, les possibilitats de que tingui un càncer són bastant elevades.
Ara una de molt curiosa. Atenció.
Els ratpenats cacen les mosques quan estan copulant.
A veure, qui copula, els ratpenats o les mosques?
És veritat,
perquè tal com està plantejant no s'entén, eh?
No és molt bo. Home, ja seria molt multitasking, no?
No ho sé, van fent dues coses a la vegada, tu. Qui copula, les mosques, no?
Les mosques, les pobres mosques. T'ho imagina't que estan les pobres mosques allà tan felices que no saben, doncs van a la seva, no?
I a més desconcentrades, centrades en lo seu, vaja.
En lo seu, no? I amagat, hi ha un ratpenat amagat allà callat, i el que s'espera pacientment al ratpenat és que comencin a muntar-s'ho, diguéssim, les mosques,
sí,
perquè llavors... El que passa és que fan un soroll, quan els mascles fan un soroll amb les ales per atreure les femelles i com a part de tot el que és la còpula de les mosques, sí, que és suficient perquè doncs, el ratpenat l'escolti. Llavors el que fan és, també un punt central del soroll, es llencen sobre les mosques i, clar, dos pel preu d'una, no? Fem una sola volada, doncs enganxen dues mosques.
O sigui, fan més soroll quan sí, copulen les mosques, bàsicament exacte, per atreure les femelles, eh?
Sí, mala idea, perquè atreuen els ratpenats també.
Bueno, escolta, que bo això que ho hagi... Ho trobo genial, com a tècnica.
Sí, pels ratpenats molt bé, però
pels ratpenats molt bé. Les mosques pobretes, fatal, fatal. Vinga, va, més notícies.
S'han inventat les primeres píndoles digitals.
Però com una... A veure, una píndola digital?
Sí, això és molt divertit. És una espècie, és més o menys com una pastilla, com te la prens, però en lloc de ser una pastilla normal, el que és un microtransmissor, no? Que transmet dades a un pegat, a un xip que t'enganxen a la pell.
Però quina... Perdona. Sí, amb lo senzill que és empassar-te una píndola, quines ganes d'empassar-te un transmissor, aquest, sí, un microxip que li envia senyals a un pagat que tens al braç. Jo prefereixo la píndola de tota la vida.
Sí, home, sí, però pensa que això, quan fas això, permet obtenir una sèrie de dades del que està passant dintre l'organisme que una píndola normal no fa. No? Si ens permetrà entendre, doncs, per exemple, què passa quan la píndola arriba a l'estómac, com es processa. Una cosa important és saber si el malalt sap la píndola quan toca, que això és una cosa que els metges sempre tenen problemes, perquè no saps mai si et fan cas o no. O sigui, està provat, és una
quin control que hi haurà, mare de Déu,
sí,
senyor.
Saber exactament el que t'estàs empassant. és un microxip que ja ha estat aprovat ja pel govern americà, però encara no s'ha posat en marxa, però es pensa que això que servirà sobretot ara per controlar una mica com es pren la medicació al malalt i en el futur es creu que es podria transmetre moltes dades del que està passant dintre l'organisme, transmetre aquestes dades perquè el metge ho pugui llegir.
I aleshores, o sigui, el microxip aquest informaria de totes les medicacions que el malalt pren, o com va? O el microxip allibera el medicament?
No, en principi el que es faria és posar el microxip junt amb el medicament.
Llavors el microxip entrarien, junt amb el medicament?
Llavors entrarien junts i llavors el microxip doncs, llegiria una sèrie de dades del que està passant a l'estómac quan el medicament aquell està allà dintre.
Però clar, el microxip tu l'elimines, o sigui, cada vegada el que seria ideal és un microxip a dintre.
I això ja és molt...
Jo proposo aquesta idea.
És el gran hermano, això, no? Clar. Hi ha càmeres dintre del...
No, però un microxip que et quedi dintre, que tu no et provoqui cap molèstia ni res, i aleshores té un control de tot el que et passa. Sí,
no és mala idea, sí. Més barat, no? Així no has d'anar...
Clar, evidentment. Doncs interessantíssim, com sempre, Salvador. T'agraïm molt que t'hagis estrenat aquest primer cap de setmana de la 12a temporada del Via Lliure amb nosaltres i tornem a parlar amb tu d'aquí un mes.
Encantat, parlem d'aquí un mes.
Un petonàs, adéu-siau.
Adéu.